Camí del migdia, obrim l'apartat d'entrevista avui per parlar de literatura i avui amb un convidat ben especial com és el begurenc Miquel Martín. Miquel, bon dia, sigues benvingut a la ràdio, com anem?
Molt bon dia i res, encantat de ser aquí amb vosaltres una altra vegada.
En Miquel Martínez de Begur, és escriptor, és llicenciat en filosofia i aquesta setmana serà a l'Escala en dues ocasions. Aquest vespre, primera, per conduir la trobada del grup de lectura de la biblioteca que aquest mes han llegit Entre dos silencis d'Aurora Bertrana. Demà hi tornarà a ser a l'Escala per presentar, en aquest cas, la seva darrera novel·la, El riu encès. Miquel, faràs un estatge pràcticament, no?, a l'Escala aquests dies.
Sí, ostres, i tant, i a més amb la casualitat que són dos actes molt seguits, com bé deies, un aquest vespre a la biblioteca i demà a la llibreria Vitela presentant la novel·la, però ja et deia, jo encantat de venir aquí a casa vostra, al vostre poble, i poder parlar de literatura, que és el que a mi més m'agrada i més feliç em fa. I a més aprofitant la vinentesa, que aquest és l'any Bertrana, i que serveix per divulgar dues figures molt importants, el pare, Prudenci Bertrana, un escriptor de primeríssim nivell, potser no prou conegut, i la seva filla Aurora, que també va ser, a part d'una gran viatgera i una dona molt avançada al seu temps, una escriptora notable, sí.
El motiu de l'entrevista d'avui és el teu llibre, El riu encès, però dediquem-hi uns minutets a això del grup de lectura i a l'any en Bertrana. Sobre l'obra en concret que s'ha llegit a l'Escala, Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana, què en destacaries?
Ostres, és una gran novel·la, eh? És una obra colpidora perquè està situada just després de la Segona Guerra Mundial en un poblet francès marcat per l'ocupació nazi i perquè, per una venjança, maten tots els homes del poble. Llavors només queden les dones i les dones han de tirar soles endavant i fer les tasques que feien els homes i, a més, viure amb el dolor i amb el record dels seus éssers estimats perduts. I llavors l'Aurora Bertrana explica la seva experiència personal, tot i que la novel·la en fa ficció, però explica com ella, amb una expedició d'ajuda, se'n va anar a aquest poble doncs, per donar suport moral i material a aquelles dones que havien perdut els marits a causa de l'ocupació nazi. I ha estat una reflexió sobre el mal, sobre la guerra, sobre com se superen les dificultats en moments tan extrems com aquests. I és una novel·la en la qual el dolor és molt present, però també hi ha una escletxa per l'esperança. I em sembla que dona molt de joc per parlar-ne amb els membres del club de lectura.
Sobre el concepte de clubs de lectura, tinc entès que tu hi has participat sovint, on has dinamitzat o has anat a sessions com la d'avui a la biblioteca. És una eina, jo considero, molt interessant per ajudar o per potenciar que la gent llegeixi i gaudeixi de la lectura, no?
I tant. Jo tinc experiència tant de portar clubs de lectura de diferents biblioteques com d'anar-hi convidat a parlar d'un llibre meu, com, en el cas d'avui, d'anar a parlar d'un autor o d'una autora que conec prou bé. I en tots els casos sí que et puc dir que són experiències molt agradables i, com bé tu comentes, és una manera de divulgar la bona literatura, sempre quan hi hagi una persona que condueixi aquest club i que sàpiga fer una bona tria de les lectures. I, a més, és una oportunitat, doncs, per... És molt bonic perquè quan la gent es reuneix després del llibre agafa vida, no? I tothom hi aporta el seu granet de sorra i el llibre està vist i llegit des de moltes perspectives i això l'enriqueix molt i fa que les sessions dels clubs de lectura en general siguin molt, molt atractives i tothom en surti aprenent alguna cosa nova.
I en casos com el d'avui, per fer viure novel·les o obres que potser teníem molt arraconades, molt amagades d'aquí, l'oportunitat de l'any en Bertrana doncs fa que puguem recordar, girar els ulls cap a obres tan interessants com les d'Aurora o del seu pare Prudenci Bertrana van deixar escrites en el seu moment.
Mira, en el cas concret d'Aurora Bertrana era una escriptora que a més estava molt compromesa amb el seu pensament polític, diem-ne, no? I per això precisament quan acaba la Segona Guerra Mundial ella convençuda que ha d'ajudar els, doncs això, no? La gent que ha estat víctima del nazisme i d'aquesta barbària de la guerra, doncs se'n va allà a ajudar aquesta gent. I és una de les poques, jo dic, o potser l'única novel·la catalana, diem-ne, que parla de la Segona Guerra Mundial. Per tant, és un testimoni de primera mà importantíssim i és molt adient que aquestes novel·les llegeixin els clubs de lectura i se'n faci ressò.
Aquí està dit, doncs, grup de lectura de la biblioteca, trenquem una llança a favor d'iniciatives com aquesta i d'autors o autores, en aquest cas l'Aurora Bertrana, que es comentarà avui. Però, però Miquel Martín és autor també. A banda de les col·laboracions habituals que fan diversos mitjans de comunicació, digues-li l'Ara, el Diari de Girona, la Revista de Girona o d'altres, doncs també escriu. Fa no massa anys et vam tenir aquí a la ràdio, llavors presentant les llegendes de Mar de la Costa Brava.
I tant, ja me'n recordo, sí.
I tant que sí. El riu Encès t'allunyes una mica del teu territori natural, o el teu territori, diguem-ne, de confort, a l'Empordà, a l'entorn de Begú o de la Costa Brava, si vols, i t'enfiles fins a la vall de Camprodon. El riu Encès recorre entre la ciutat de Girona i els pobles de la vall de Camprodon, diu la novel·la, a través d'uns personatges marcats per la pèrdua o per l'absència d'éssers estimats. A veure, partim de l'origen. D'on neix el riu Encès? Com fa que hi treballaves, que hi lluitaves per anar-lo endreçant?
Doncs mira, Abel, recordo que em vau entrevistar quan, poc després que sortís aquest recull de llegendes de Mar de la Costa Brava, que aprofito per dir que és un llibre que està tinguent una vida magnífica, perquè ara farem la quarta edició, per tant estic molt content. I quan jo estava recopilant llegendes ja anava treballant amb el que llavors seria el riu Encès. Per tant, el riu Encès culmina, d'alguna manera, la feina de 5 anys. Han estat 5 anys molt intensos per fer aquesta novel·la. I com bé deies, m'allunyo del meu àmbit habitual, que és la Costa Brava o l'Empordà, no?, que és el que jo més conec i on generalment he centrat les meves novel·les o les meves obres de ficció. I aquí me'n vaig anar cap a Girona, perquè és una ciutat que estimo molt i amb la qual sempre he tingut molta relació i que em anava molt bé per situar el personatge que a mi m'interessava, i després volia també que la novel·la tingués una part molt centrada en el paisatge de muntanya, i vaig pensar que la vall de Camprodon era un lloc magnífic, preciós, molt proper també a nosaltres, i llavors vaig estar molts de dies pujant en aquells poblets, parlant amb gent, fent fotografies, informant-me sobre la manera de viure, sobre aquella natura, sobre una sèrie de circumstàncies històriques i socials per poder després plasmar-ho a la novel·la. I aquesta va ser una mica la feina de camp, i a partir d'aquí vaig començar a desenvolupar aquesta història, que es diu precisament el riu Encès, doncs perquè el riu té una gran importància. El riu aquest que neix a Ull de Ter baixa per tots aquells pobles de la vall de Camprodon, travessa la ciutat de Girona i mor aquí a l'Empordà, no?, a la Gola del Ter, a l'Escartit.
Quin paper hi té el paisatge i tot aquest territori que ara ens descrivies? Perquè, a veure, rellegint o començant a llegir el llibre, ja t'ho confesso, l'estic engegant tot just, i potser hauríem d'haver guardat l'entrevista per d'aquí uns dies, que me l'hagués acabat i pogués parlar-ne amb més coneixement de causa.
No, després en podem fer un altre, no pateixi.
I tornarem. Llavors hi tornem, si convé, no?
Exacte.
No, vull dir, el paper del context geogràfic, quina importància juga davant d'uns personatges petits, o uns petits de patiment, no de dimensió.
Sí.
Uns personatges amb prou problemes interns, tots ells marcats per una o altra absència d'éssers estimats, ja sigui del pare, de la mare, d'un germà. Per tant, és una novel·la molt emocional també, a banda del paisatge.
Sí, és una novel·la molt, molt intensa, com bé explica la contracoberta del llibre. L'emoció vital hi és molt present, perquè els personatges estan marcats per uns grans sotracs, per unes grans sacsejades que els hi provoca la vida. I el paisatge, com a la majoria dels meus llibres, hi té una gran importància. Tant el paisatge, diguem-ne, urbà, que és Girona, que és una petita ciutat en la qual el personatge viu el creixement de la ciutat. Pensem que la novel·la està situada aproximadament des de la mort de Franco fins la crisi, per tant, una època d'uns grans canvis. Passem, doncs, això d'una dictadura a un sistema democràtic, després un gran creixement turístic i urbanístic, i després la baixada aquesta, el declivi de la crisi, que tant ha marcat no només econòmicament, sinó la vida de moltes persones. I després el paisatge aquest de muntanya, com deia, perquè, ostres, els pobles de muntanya també els han passat molt magres. És a dir, fins fa no gaire, això m'ho explicava molt bé la gent dels pobles de la vall de Camprodon, estaven encara molt aïllats, les carreteres no eren adequades, els mitjans de comunicació encara feien que hi hagués un cert aïllament, no?, i que fossin a vegades pobles oblidats en els quals no s'hi invertia prou, no se'ls tenia prou en compte. I m'anava molt bé per explicar també els problemes que té una de les famílies que viu allà, i que es troba en una sèrie de circumstàncies molt dures i encara més dures això, per l'entorn físic, perquè estan en uns pobles doncs, que no afavoreixen aquest progrés, diguem-ne.
Mm-hmm. Un progrés amb aquest context o aquesta època que marques, des de la fi de la dictadura, entrada de la democràcia, fins fa 8-10 anys, que ha fet potser que deixin de ser tan aïllats els pobles. No sé si queda reflectit això en els personatges, i aquests pobles tan tancats en si mateixos de fa unes dècades, avui els estem homologant una mica tots, digues-li amb les noves tecnologies, tots connectats a la xarxa, potser perdem una mica l'esperit aquell tan humà de parlar uns amb els altres i tot passa a través d'una pantalleta?
Sí, és una de les coses que bones i alhora dolentes que ens ha portat aquest progrés tecnològic, no? És a dir, ens ha facilitat el contacte, però alhora hem perdut un tipus de contacte, no? És com una paradoxa, és a dir, estem molt més connectats, és molt més fàcil parlar amb tothom, és molt més fàcil enviar missatges, però alhora, precisament perquè ho podem fer des de casa o des d'un mòbil o sense haver de veure'ns, doncs això ha fet que es perdés aquest contacte humà. I crec que ha fet que es perdés també, en part, una riquesa lingüística, que això jo sempre he tingut molta falera i molta obsessió, diguem-ne, a deixar-ho per escrit, és a dir, abans, com tu bé saps, també en els pobles passava, no es parlava igual a l'Escala que a Tarruella o que a Roses, i no es parlava igual a Begur que al poble del costat, que és Palafrugell o Regincós o Palamós, no? Hi havia aquesta fins i tot els pobles mantenien amb cert orgull les seves característiques, no? Aquelles expressions o dites, i això amb el temps s'ha anat perdent, i a muntanya això també passava, cada poble tenia doncs això, una manera de parlar, una manera de fer, no? I jo he volgut deixar també constància d'això, d'aquest cabal humà, d'aquesta experiència lingüística i d'una manera de viure que durant aquests anys d'un canvi molt accelerat doncs s'ha anat perdent. I en el cas de la novel·la està una mica mostrat a través dels ulls dels més grans, no? Dels avis o dels pares, que encara conserven o que volen transmetre als seus fills aquesta manera de viure.
En un article publicat ara fa un parell de mesos, per un autor, entenc que prou bon company teu, l'Adrià Pujol, parlava del riu Ancès i lloava la tasca que has hagut de fer, Miquel, a l'hora de documentar-te amb el tema, sobretot, de l'entorn i dels pobles de la vall de Camprodon. I me'n queda una frase que deia que el mètode que has hagut d'utilitzar és aquell tan típic de trepitjar el territori i enraonar, moure's i enraonar. Enraonar amb la gent, això que comentàvem ara, que sembla que sigui cada cop més difícil.
Sí, aquesta va ser una de les... Jo sóc un escriptor que no m'agrada acomodar-me, és a dir, em sembla que una de les feines de l'escriptor també és anar provant noves maneres d'escriure, anar buscant nous camins, anar buscant nous escenaris o nous paisatges, i en aquest sentit doncs, jo vaig pensar doncs, que aquesta novel·la encaixava més en aquest àmbit, per una banda de Girona i per l'altra banda de muntanya, no? I com bé explica l'Adrià en aquest article, això, jo me'n vaig anar a parlar amb la gent d'allà, o sigui, em vaig informar de gent d'aquells pobles, doncs de Camprodon, o de Setcases, o de Vilallonga, o de Llanars, dels pobles que apareixen a la novel·la, i vaig anar allà a parlar sobretot amb gent gran, que són els que conserven la memòria i poden explicar això, com era la vida doncs, fa 30 o 40 o 50 anys enrere. Vaig fer moltes fotografies del paisatge, perquè després quan era a casa hi havia de fer doncs, una descripció, m'havia de situar jo mateix en aquell entorn doncs, perquè ho tingués més fresc, i després vaig fer tota una tasca de recerca d'informació, de saber doncs, al llarg d'aquests anys com havien canviat aquests pobles, no? Com, doncs, no ho sé, quan es van construir, per exemple, les pistes d'esquí de Vallter, o quan es va obrir carreteres noves, o quins canvis va haver-hi allà importants, no? I a partir d'aquí vaig anar construint la novel·la, però sí, fent una tasca de camp i de recerca, perquè és l'única manera de que allò que escrius tingui vida, sigui creïble, i que no enganyis el lector, no? Que el lector vegi que allà hi ha una feina, que allò que estàs dient té una base sòlida darrere.
Per cert, Miquel, i el títol quan arriba? El títol obre la novel·la o el títol arriba un cop tens ja la novel·la tancada?
Ostres, això és una pregunta interessant, perquè el títol és una de les coses que més em va costar. He dit que la novel·la em va costar 5 anys de feina, que déu-n'hi-do.
Home, no és poc.
Tota aquesta feina aquí concentrada en aquestes gairebé 300 pàgines. Però el títol em passava que no acabava de trobar un títol convincent. Em vaig provar uns quants i no m'acabaven de donar el que jo volia. I, de fet, la novel·la ja estava gairebé en procés d'edició quan li vaig dir a l'editor, escolta'm, ara sí que l'he trobat. Va ser llegint un poema de Vinyoli que es titula precisament El riu encès, que diu, comença així, soc riu encès fluint des de l'origen, i vaig dir, ostres, ja el tinc. Primer perquè el riu és una metàfora de la vida de les persones, no? La nostra vida és un riu, és a dir, és un camí que ens fem, que a vegades s'asseca, que a vegades es desborda, que a vegades perd el seu cabal o el seu camí, però que sempre va tirant endavant fins que al final desemboca en el mar. És a dir, com deia el poeta Manrique, no? Que és el morir.
Les nostres vides són els rius que van nedar en la mar, que és el morir.
Exacte, doncs això, exactament, així és com tu dius. I per tant m'anava molt bé per exemplificar aquesta vida dels personatges que al cap i a la fi és la nostra mateixa vida.
El riu...
Digues. No, acabo. Oh. I això, perquè el riu encès, a més, és una imatge molt bonica, perquè és molt suggerent, és molt suggestiva, molt evocadora, no? És un riu encès, que és la fotografia aquesta de portada que ha fet en Matías Carreras, un fotògraf begurenc, que es veu la desembocadura del Ter en el moment en què s'encén, és a dir, en el moment en què hi ha el capvespre, hi ha el reflexe del sol que es pon, i el riu, l'aigua, agafa aquests colors tronjats que sembla que s'encengui. És una imatge preciosa.
Ja ho crec.
Tot
sí, aquí...
va fer que em decidís per això.
Aquí volia anar aquesta fotografia de portada, perquè si bé la novel·la transcorre sobretot entre Girona i la vall de Camprodon, doncs el riu pot ser fresc, pot ser congelat, pot ser molt esbarat, o pot ser un riu molt calmat, pausat, pràcticament adormit, i amb aquests colors que reflecteix aquesta fotografia de la portada, que t'anava a dir, això deu ser ja pràcticament cap a la desembocadura del riu.
Sí, sí, això m'ho explicava el fotògraf, que va anar a fer moltes fotografies, i a més em deia, esperava el moment en què el cel té aquests colors, és una fotografia que és com un mirall, és a dir, és el paisatge reflectit en el mateix riu, té aquest efecte mirall, i hi ha aquestes tonalitats doncs, del capvespre, amb aquest cel encès que reflecteix en el riu, i sembla que el riu doncs, agafi aquest color del foc. És una imatge preciosa i que, a més, encaixa molt amb el riu i amb la novel·la, i que, com tu dius, ja és el final del riu, aquesta desembocadura del Ter, això, quan la novel·la culmina, que no puc explicar al final, però que té una importància.
No ho facis pas. No ho facis pas. Escolta'm, Miquel, la presentació en el cas de l'Escala aquest divendres 7:45 del vespre a la llibreria Vitel·la. Fes-nos una mica d'invitació a venir i a escoltar-te, a veure com es vesteix una presentació del riu encès.
Doncs mira, jo primer que em farà molta il·lusió que hi vingueu, que tots els escalencs que pugueu i en tingueu ganes doncs m'acompanyeu, que hi haurà una lectura de textos a càrrec de l'actriu Olga Cercós, que és un llibre, El riu encès, que la gent que ja l'ha llegit i que m'ha fet arribar la seva opinió, diuen que els ha agradat molt el ritme, l'estil aquest líric, i sobretot tothom destaca doncs, que és una novel·la en la qual t'hi pots sentir molt identificat, és a dir, que els tràfecs, els problemes, les alegries, les joies i les dificultats dels personatges són molt les de tots, no? Que tots ens hi hem trobat, no? De perdre la feina, o de perdre un ésser estimat, o de passar moments a la vida més complicats, i tots busquem la manera de sortir-ne i tirar endavant, no? I que això, la novel·la, segons me'n diuen els lectors, doncs ho reflecteix molt bé. I la Gemma de la llibreria Vitel·la ha posat un missatge precisament avui per convidar la gent, i fa referència a unes paraules d'en Xavier Antich, un filòsof i articulista de diversos mitjans, en la qual diu que hi ha llibres amb els quals topes i que t'atrapen de seguida per la seva força i per la força de la seva llengua, no? I diu la Gemma doncs, que El riu encès és d'aquesta mena, i a mi m'ha agradat molt que triés aquestes paraules, primer perquè parlen molt bé de l'obra i m'afalaga, i després perquè doncs, són paraules que diu en Xavier Antich en aquest article amb el qual combrego 100%. Per tant, em sembla la millor manera de convidar la gent, no? De dir que això, que és un llibre que atrapa per la seva força i per la força de la seva llengua, i que intentarem demà explicar-ho i transmetre-ho a la gent que ens vulgui acompanyar.
Aquí està dit, doncs, Miquel, des de Ràdio L'Escala, felicitats per aquesta obra que hem encetat i que estem gaudint de part de bo. L'acabarem i, en tot cas, hi quedaríem un dia per fer-ne el tancament.
I tant que sí.
aquest cap de setmana estàs especialment vinculat a l'Escala, avui amb el grup de lectura, comentant la novel·la Entre dos silencis d'Aurora Bertrana, demà El riu encès, aquesta teva última novel·la, amb Olga Cercós, actriu que en farà alguna lectura a l'inici. Felicitats altre cop, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, fins aviat.